Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Manuel Tirado Arnal. Las exequias fúnebres tendrán lugar mañana viernes a las 5 de la tarde en la iglesia Ciprestal, domicilio del finado, calle Ermita número 155, tercero, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, un dia més així en la 92.2 de la freqüència modulada, les 12 i 3 minutets. I clar, avui fa una setmana que Toni Cantó, sí, el síndic de Ciutadans, el representant dels valencians, deia que només se plantejava cridar als seus representants i es començar a treballar en lo d'ell, en lo que ell no sentia traicionats. També dia que era el moment de descansar perquè estava com decepcionat de la política. I a nit salta la notícia i Ayuso fitxa a Toni Cantó per a la seva llista electoral del Partit Popular en Madrid. Clar, i jo recorde quan ell dia allò de que els valencians no tenen nada que veure en el Partit Popular de la corrupció i del despilfarro. Però, a més, ell mateix ho ha dit. Anem a sentir-lo.
A los españoles que quieran seguir votando un partido que no luche contra la corrupción, pues que voten al PP. A los españoles que quieran seguir votando un partido que no luche contra la corrupción, pues que voten al PP.
Clar, això és el que ell mateix dia. Ho dia ell en la seva, de la seva pròpia veu, és dir, ell dia que si volien votar al PP, pues això, que ells votarien al partit que no vol lluitar contra la corrupció. Mos diu després que se'n va al Partit Popular i jo els dic a vostès que, bueno, si li preguntem, ell dirà, estos són mis principis i si no li gustan, tengo otros, con Díaz Groucho Marx. Ara sí, comencem i passem a donar-li veu als nostres companys. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què vos ha aparegut el salto de Toni Cantó a la llista de Ayuso a Madrid?
Bé, ell estava fent com el seu apropament, no?, en aquestes declaracions que ja va fer la setmana passada quan es va eixir del partit de Ciutadans, no? Jo crec que tots estàvem esperant que no sabíem ben bé a què llista anava a anar, si s'anava a quedar així al Partit Popular, a la Comunitat Valenciana, però bé, pareix que ja ha fet el salt que ell volia fer, que era a Madrid, no?
Sí, perquè nosaltres pensàvem, bueno, pues a lo millor el treball que estava fent, evidentment, que digues que subo la piedra por la cuesta i quan llego arriba me l'han tirado, no? Era arribar a un consenso en el Partit Popular per a governar en coalició en el Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Mm. Després ja vam saber que inclús podia plegar a ser el candidat.
Sí, sí.
Però, clar, ja quan està per Madrid i quan ja d'alguna manera estem veient els moviments que nosaltres així en esta cadena ho vam dir que acabaria quedant-se en Madrid en les llistes d'Ayuso, Maria, nosaltres
sí,
ho vam comentar,
sí, sí.
I este matí hi havia una duda de on està empadronat Toni Cantó. Clar, tu per anar a les llistes d'un partit has d'estar empadronat allí, perquè si ell va a les llistes d'Ayuso té que estar empadronat abans de l'11 de gener. I si ell pensava fer este moviment, lo que ens va dir quan va anar ara fa una setmana i va tindre aquest desencuentro en Inés Arrimadas, ella ho tenia ben dit, tot ja programat. És dir, el que va fer va ser una actuació estel·lar quan va eixir, perquè si ell va en les llistes, tenia que estar empadronat en Madrid.
Sí, sí, és sospitós que ja estiguera empadronat des de... Quan has dit exactament la
dada? Per anar en les llistes a la Comunitat de Madrid, tu has d'estar empadronat abans de l'11 de gener. A no ser, i ja ens posem més conspiranoiques, que diuen, que de veres ell formara part d'eixa ala crítica que no volguera a Inés Arrimadas i que estiguera en el senyor Lobo, recordem que és Tranèbrias el que anava, per a tindre un futur candidat en Madrid.
Sí, sí.
No sé, ahí ho deixem. Igual al final acabem donant-nos la raó, Maria, perquè nosaltres ho diem la setmana passada que ella acabaria en les llistes d'Ayuso i me diuen, l'esclava, pues bueno, ara és possible que ell no tinguera aquesta previsió en gener quan ell decidís empadronar-se, si és cert que està empadronat, perquè si no poden anar les llistes, tinguera un altre moviment previst que fora l'assalto al poder a Inés Arrimadas, que no s'aconseguís i entonces ell decidís acabant formant part d'un equip, un partit de dretes com és el Partit Popular, perquè la tendència d'ell en Ciudadanos era centro-dreta i no centro-esquerra, que és la tendència que estem veient últimament en les Arrimadas. Que no és la que ens diuen així en la província.
Que també s'està parlant de que les males llengües diuen que Albert Rivera sí que està dins d'aquest apropament, no?, de Ciutadans al Partit Popular, no?, i que està animant a molts a que facin aquests canvis. A lo millor com Cantó era tan pròxima a Rivera, a lo millor per això també ha decidit, no?, seguir o aprovar la decisió o aquesta qüestió que li ha proposat Rivera.
Fran Ebrias era la mà dreta d'Albert Rivera i Albert Rivera, com que no havia vist massa bé la idea que tenia Inés Arrimadas d'anar apropant-se a Pedro Sánchez, que era el que ell no havia pogut lograr, i diuen que ell és la mano que mece la cuna. Toni Cantó, en aquell cas, sí que és possible que poguera veure, i sabia que jo no dic que vulguin anar a ser Ciudadanos ni que ixe empadronament des de gener anara en la via d'anar a passar al Partit Popular, però sí, conforme han anat succeint les coses, pues ha pres esta decisió, que al final és una decisió que ha pres ell, diu que per fer front a l'esquerra.
Però el sanchismo, exactament, no?
Pues Albert Rivera no va arribar mai a ningun acord en Pedro Sánchez. Per tant, jo penso que això ha sigut una espineta que ha tingut Albert Rivera i que a lo millor ha tingut un poc d'atac de cels de que sí que Inés Arrimadas
ha arribat, però sí que és veritat que en aquell temps sempre es parlava de que afectava més la relació personal que tenien Albert Rivera i Pedro Sánchez per no arribar a acords, més enllà de les idees que tenien els partits, no?
Dona compte, i ara en Madrid ens trobem una quantitat de primeres espases d'una lluita encarnissada, perquè doneu-vos compte que Irene Lozano, que és un dels fitxatges més polèmics de Sánchez, deixarà el Consell Superior d'Esports per a ser la número 5 del PSOE el 4M. I clar, tal com està la cosa, pot ser Irene Lozano li toca enfrontar-se en l'Assemblea de Madrid amb Toni Cantó, dos ex de UPyD i de Ciudadanos.
No, sí, la veritat és que el tablero de xoc està molt interessant, eh? Jo te ho he de dir.
Clar.
Fins i tot li està fent sombra al Parlament de Catalunya, que també està en efervescència ara, no?
Va, jo dic més que el Parlament de Catalunya està fent-li sombra a el culebrón de Rocito.
Sí, sí.
No? I, a més, jo, per exemple, aquesta matí també repassava, serà el propi Abascal també el que estiga recolzant a Rocío Monasterio. Han concentrat, és com si en tota Espanya posaren en joc un tabler on va jugar-se des del centre d'Espanya.
Tot el que a lo millor pot vindre darrere. És el tema.
Claro, com si s'hagueren citat los pesos pesados. Víctor, tu que entens molt de lluita llibre i de boxeo, és com si los pesos pesados s'hagueren concentrat a Madrid per a decidir quin serà el derrotero. I jo, com a valenciana, em sent... pues no sé, incomodar, perquè que tot té que passar sempre a Madrid.
Sí, la veritat és que estan fent tots els fitxatges grossos per a esta campanya de Madrid.
Sí, però després quan es parla de centralisme es diu que no existeix aquest centralisme, no? Doncs ara s'està veient que sí que és real.
I donem-vos compte, per exemple, en Unides Podem tenim a Pablo Casado, que encara que no sigui
Unides
el cap de...
Podem, tenim Pablo Iglesias.
A Pablo Iglesias, sí. Si el tinguérem ja...
Sí, a lo millor algú
el terratemol...
ha dit, què ha passat?
En Madrid tenim... bueno, és que també el tenim, però bueno, ara vos diré, tenim en Unides Podem a Pablo Iglesias, que encara que no sigui el cap de llista, és el peso pesado de Unides Podem i estarà ahí. ¿Vale? Tenim a Rocío Monasterio, que tindrem el peso pesado, que és Abascal, cosa que no està ocorrent en el Partit Popular, perquè és més peso pesado Ayuso que Pablo Casado, que també diu, jo estaré apoyando la candidata, i hi ha gent que diu, espera, deixa-la, que ella soles ahí té els seus fidels, no?
Clar, sí. És el que sempre diuen, que per exemple Aguirre, Cifuentes, Ayuso han sigut molt fortes lo que és al territori de Madrid, però després quan hi han intentat donar el salt a nivell nacional, diguem que no funciona. Veurem si Ayuso segueix l'estela de les seues predecessores o talla amb aquest ritme que han tingut doncs Cifuentes i Aguirre, que pareixien que també anaven a liderar el Partit Popular a nivell nacional i finalment no van poder.
Dona compte que els titulars dels periòdics, per exemple, se produirà també un choque tectónico en estas comunidades entre los grandes carteles. El choque entre los tres primeros espadas marcarán la línia de la campanya. Deberés que és veritat que tenim que estar molt entretesos per això.
Sí, sí, d'ací al 4 de maig.
Recordeu que volien en el Consell Interterritorial reduir lo que és el
toc de queda.
Bueno, pues les comunitats autònomes han dit que nanai de la Xina, que no ho volen i que està la cosa conforme està. També ha hagut diverses comunitats autònomes que han demanat un control exhaustiu en les fronteres després de les crítiques del govern per permetir el turisme estranger. I Marlaska ha defès durant la reunió de control que ja existís en els aeroports, algo que ha tornat a repetir durant la roda de premsa, on ha assenyalat les proves que tenen que presentar els viatgers estrangers per entrar al territori nacional. Senyor Marlaska, que no s'estan demanant. És dir, com li podem dir a vostè que gent que està en els aeroports i que han passat i que li ho diuen a vostè que no s'estan demanant i vostè diu una altra volta que s'estan demanant? Jo no sé si és que al final mos agarren per tontos, Maria.
No, sí, sí, això pareix, perquè la veritat és que estem veient els carrers de Madrid i de Barcelona de gom a gom, ple de francesos, d'alemanys, i clar, encara té que vindre, que té que vindre la Setmana Santa, o sigui que
i
aportes de...
I a tot això tenim que pensar que estem repuntant.
Sí, això, damunt. Damunt. I a més estem veient com Alemanya ha tingut que tancar tot, França, París està tancat. Cuidao.
Donamos les dades, Víctor, avui esperes un moment, donamos les dades del Covid, perquè sí que ja està pujant, eh?
Bé, avui, així a la Comunitat Valenciana s'han notificat 270 casos nous de coronavirus confirmats, 39 a Castelló, els hospitals valencians tenen actualment 473 persones ingressades, 29 a la província de Castelló, amb dos pacients tan sols a l'UCI. S'han registrat 15 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, cap d'ells a Castelló, i s'han registrat 11 nous brots des de l'última actualització en tota la Comunitat Valenciana i tampoc tenim ningú a la nostra província.
O sigui, de 6 a 39.
Clar, s'està veient un lleuger repunt i només ha passat el cap de setmana de Sant Josep, eh?
Uh-huh.
I per això parlem de anem en cuidado perquè anem a enfrontar-nos la quarta ona i les vacunacions van i van bé. Per cert, has entrat, Víctor, per favor, vull que ho torneu a dir tal qual perquè sempre vos dic, perquè no ho dieu en directe.
Sí, que de part de ma abuela que no ha tingut ningun símptoma.
Però la teua abuela l'han vacunat de Pfizer.
En la bona, sí.
Han sentit, no? Heu sentit. Això ho han dit fa una estoneta. És dir, és que resulta que la que dona efectes secundaris és l'AstraZeneca, que no mos diguen una altra cosa. La Pfizer, fins avui, no ha donat ningú efecte secundari. Que jo no vull dir que això serà... Imagina que l'efecte secundari és als 6 mesos. No tinc ni idea. Però que la que està donant efectes secundaris és l'AstraZeneca.
Home, jo he conegut a molta gent que s'ha ficat ja l'AstraZeneca i diuen que tan sols tenen una xicoteta molèstia durant aquest dia i poc més. Ja han recomanat des del Ministeri de Sanitat que abans de vacunar-se es prenguen el paracetamol, que això ha fet pujar la venda massiva d'aquest medicament.
Maria, però durant quant de temps tenen que prendre paracetamol?
Suposadament tenen que prendre el paracetamol abans d'anar a vacunar-se.
No.
Ah.
Una setmana antes.
Una setmana? No, a mi m'han dit ese mateix dia. M'ho ha dit una amiga que,
una
que es vacuna.
Una mestra ens va dir que era una setmana antes que tenia que estar prenent-se paracetamol. Mm. I una setmana després...
A mi això sí que no m'ho han dit. A mi m'han dit que ese mateix dia, abans d'anar, es tenen que prendre un paracetamol. De totes maneres, li tornarem a preguntar per donar la versió verídica de què és el que tenen que fer.
Sí que és cert que quan tu portes el teu bebè a vacunar, sí que li dones una miqueta de paracetamol perquè sempre hi ha una xicoteta reacció.
Sí, sí.
Continuem amb les notícies, no, Maria?
Val, mira, parlem de que el president, justament Pedro Sánchez, defensarà a Brussel·les que el certificat digital estiga llest al juny per a poder impulsar el turisme aquest estiu. A més, la ministra d'Àries demana a comunitats que continuen vacunant tots els dies de Setmana Santa. Clar, a mi això me genera un dubte, perquè per tindre el certificat digital tindríem que estar tots amb les mateixes garanties d'estar vacunats, no? Perquè jo tinc la mateixa edat que les meues amigues que han sigut mestres, elles podran viatjar tranquil·lament aquest estiu perquè tindran ixa vacuna ficada, però jo encara no sé quan serà i quan vindrà la meua vacunació i quan podré jo viatjar si no tinc el certificat digital.
Segons l'app, ens toca el 2022.
Fica't, ahir per la vespre jo estava sentint la televisió i estaven dient com se compren estos certificats de vacunació. És dir, paguen una quantitat astronòmica per poder viatjar portant el carnet Covid. Ja es compren, hi ha un mercat negre del carnet Covid. Hi ha un mercat negre de vacunes, que unes són o sigui, és la vacuna, per exemple, de Pfizer o d'algunes, però sí que té un certificat i una garantia i és la vacuna correcta, i hi ha també inclús vacunes falses, que la gent paga quantitats impressionants per
això. Sí que és perillós,
però lo del carnet Covid...
Sí.
És que m'ha deixat...
Però això sí que a lo millor sí que tindrien que fer un certificat oficial, però a lo millor quan la vacunació estiga més avançada, perquè si no, uns podran i uns altres no. O sigui, no estarem tots en igualtat de condicions per poder tindre aquest certificat digital. Després, Susana, venim a un terreny més provincial per parlar de dues accions que ha fet la Diputació de Castelló. El primer d'ells és que col·laborarà amb l'UCI amb la divulgació alternativa d'alternatives biològiques per a protegir els camps de les plagues. Això està bé per al món de l'agricultura, així a la nostra zona, que és tan requerida, no?
Critica el que no se puga utilitzar, però no té que criticar, el que té que fer és demanar.
I després també dir que la Diputació assumirà la redacció d'un pla d'acció per a protegir i conservar els penya-segats del castell de Peníscola. Així encara no ho hem xerrat, sí que tenim entrevistes penjades a la nostra pàgina web, però informarà els nostres oients que s'estan produint desprendiments a lo que és l'acantilat que està justament baix del castell de Peníscola. La setmana que ve tindrem a la diputada de Cultura i Patrimoni, que és Ruth Sanz, que ella ens explicarà ben bé què és el que està passant i com es redactarà aquest pla i com es farà per a que la infraestructura no patisca ningú d'any i no ara, però a lo millor dins de 200 anys no pergam aquest monument tan emblemàtic que tenim així a la nostra província de Castelló. Després ens venim a Vila-real. Tenim una nota de premsa de Ciutadans que proposa crear un pla de millora de la senyalística per als vianants, no? I justament porta a correlació dos successos que es van produir ahir així a la nostra ciutat. La primera és que a les 3 de la vesprada es va alertar al CICU d'un accident de trànsit entre tres cotxes en la carretera N340 en el terme municipal de Vila-real. Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU i una unitat de SBB. L'equip mèdic del SAMU va assistir a un home de 30 anys per policontusions i posteriorment el ferit ha sigut traslladat a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-real en ambulància de suport vital bàsic. A més, un altre xic va haver de ser atès pels serveis sanitaris ahir també a Vila-real en ser atropellat per un turisme quan circulava pel carrer Rei en Jaume. El jove de 24 anys va ser hospitalitzat i continua en els serveis hospitalaris, Susana.
Sí, tristament tenim que tindre molt de cuidar o molta cura a l'hora de transitar perquè n'hi han molts punts morts, Maria.
Sí, sí.
Veuràs, estic veient la compareixença que estan tenint a les Corts i fa molta gràcia que Mamen, en aquest moment ella és Mamen Peris, és portaveu adjunta en les Corts i les paraules d'ella és no sé si Cantó està nominat al Premi Goya a la millor interpretació i guió. Ojo, És dir, no tenen ningun tipus de pietat. I este matí saps, Maria, que hem demanat a algú per a que ens donarà algun tipus de declaració. Hem dit que no anaven a fer declaracions.
No, no.
Clar, no fan declaracions a ningú mitjà de comunicació, però el que diuen en les Corts dona pa milers i milers de titulars.
Són pulletes, no? Que es diria col·loquialment.
I tant, i tant. Ara sí, passem als esports, Maria?
Sí.
Pues que, Víctor, cuidao perquè pensem criticar-vos o tot, a que sí?
Sí.
Ja està bé que només mos critiqueu a les que parlem de política. Atento. A veure què vas a contar-nos.
No res, ahir va guanyar el Barça femení 3-0 al Manchester City en la Champions. Va ser una exhibició. Avui a les 9 menys quart juga Espanya en la selecció absoluta. Comença la classificació al Mundial contra Grècia. Sara Sorribes, que va guanyar 6-2, 2-6, 7-5. Avança de ronda. Avui Verdasco a les 5 i mitja i a les 8 i mitja Pedro Martínez. I dir que Orlando li va guanyar-se en 12-11 a Phoenix.
¿Me pots apuntar l'últim que has dit quan has vingut? Que Toni Cantó... Que...
Sí, n'hi ha dos xistes, dos. Un de José Juan Vaquero, el humorista, que ha dit que Toni Cantó ja ha jugado más partidos que Hazard en el Madrid, i un altre de Buenafuente, que és Toni Cantó és de la filosofia del Cholo Simeone. Va partido a partido.
És molt bo.
És molt bo, molt bo, molt bo. En fi, una estoneta de publicitat i recibim el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja, sabe eso. Sabor, sabor, de rojo melocotón, sabe tu piel cuando te beso sin sol.
I ara volem saber què va passar ahir, que sabem que va estar Víctor Viciedo i Pepe Montagut, ambos dos representant dos poblacions, dos associacions de llauraors. Molt bon dia, Pepe.
Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
Pepe, tu me vas dir dilluns que si anaves a fer-se la foto t'alçaries i te n'aniries.
Exactament.
Vau anar per fer-vos la foto, Joan?
No, ni mucho menos. A més, ens ho vam dir. Ens ho vam dir. No, no, tinc que reconèixer una cosa. Que ens vam recibir molt bé, molt bé. I damunt no van mirar temps, vam estar un rato, no, salvo pues, algú que poguera anar-se, crec que era una votació que tenien, però no, no, van estar molt atents, ens vam preguntar algunes coses i tal. El que sí que t'he dit és que nosaltres no ens vam deixar res que sí, per ningú costat. És a dir, tot el que ells vam plantejar, nosaltres sí vam contestar.
Però Víctor, bon, vos recibissen i es comencem la reunió, i en aquesta reunió qui està?
Bueno, anem a veure, el primer que fem és anar al Congrés dels Diputats. I allí ens organitzen una reunió en el portaveu d'Agricultura del Congrés per part del PSOE. Entonces, la veritat és que va estar molt receptiu, ens va atendre molt bé. Li vam explicar tot el problema, ell, clar, defenia el seu ministre, òbviament, i diu que és un bon ministre, però que li farà, li traslladarà tot el que nosaltres li vam comentar. Que, òbviament, és que no n'hi ha alternativa. Les trampes ni estan en 5% aproximadament, no s'ha pogut aconseguir la quantitat de trampes que serien necessàries i encara així sabem que no són efectives el que deurien. El mateix passa a l'anaguirus. L'anaguirus ni està ni se l'espera, només està en Líbia, en els dos insectaris, el d'Almassora i el de Silla, no ha sigut, conforme dien, repartit als insectaris privats. Per tant, el plan d'acció del govern està fallant. I a part, encara que no fallara, nosaltres sabem que no seria solució, perquè en materials fitosanitaris que tenen una efectivitat molt baixa i són molt cars, i en trampes que tenen una eficàcia també a lo llarg de generacions, i l'anaguirus, que és a lo llarg d'anys, pues no és solució. Així que això tot ho vam fer trasladat al portaveu d'Agricultura de...
Sí, a Manuel González Ramos.
Així que, sí.
Manuel González Ramos, a vostès quan el recibissin, li ho tenen que explicar tot de nou o ell ja és conscient de la problemàtica que tenen?
Jo me dono la impressió que coneixien de sobre el tema. Sí que és veritat que, com ha dit Víctor, ells volien defendre en certa manera un poc la postura i, el fer del ministre. De fet, va agarrar en un moment determinat un torno un poc paternalista, no? En el sentit de que vosaltres hauríem d'iniciar una sèrie d'escrits directes al ministeri per informar-lo de tot el que vosaltres li havíem plantejat. I, clar, li vam respondre que això el ministre ja ho tenia. O sigui, que vosaltres fa dos anys i mig que estem enviant la informació de tota la documentació i de tots els problemes i de tota la perillositat de la plaga. I això ho tenia, clar, ahí ja no va tindre més remei que afirmar efectivament que no tenia...
I quan acaba la reunió, que és en el Partit Socialista, en definitiva, el que té que prendre la determinació davant de que el ministre demane o no demane aquesta petició, aquesta autorització especial, com queden? Quina conclusió hi ha d'aquesta reunió?
Bueno, la conclusió és que li tenim que enviar els certificats que tenim de les cooperatives i empreses de servicis que els fitosanitaris alternatius no són efectius. També anem a enviar-li els anàlisis de que en el mes d'abril no se deixen residus. Això és una de les coses que li vam recalcar, que fins ara nosaltres demanàvem 120 dies, d'acord a lo que diu la llei, però que la llei no exigís els 120 dies, tu pots demanar-ne menys. Entonces, ante ese perill i esa contestació del Ministeri de que se podrien encontrar residus i seria la fruta no comercialitzable, li diem en el mes d'abril és segur que no n'hi ha residus en la recol·lecció. Per un motiu molt senzill, no n'hi ha fruit. A més, estan els anàlisis, no? I per l'altre, també n'hi ha un detallet que li vam explicar, que és el tema d'Itàlia, no? Que no sols va demanar l'autorització excepcional de l'any passat, sinó que ara està fent els anàlisis de riesgos per aconseguir, no sols per la fruta d'os, sinó també per la fruta de pepita, per al raïm i per als anous. Entonces li vam dir, vostè sap en quina posició queda el ministre si Itàlia, en ese anàlisis de riesgo que ja va fer l'any passat i que ja ho va concedir, ara ho tornarà a concedir, i el nostre ministre, per una plaga molt pillor i pels cítrics que damunt el residu va ser un fitosanitari de contacte, queda en la pell de la fruta d'os se menja i la pell del cítric no, com quedarà el senyor ministre? I ahir li va canviar la cara al...
Aquest respecte, Alberto Fabra va dir, mentre tu estàs allí ensenyant el rames del cotaret, ell se va dir junt amb un altre senador allí, per a nosaltres i amb l'abogada aquesta que teníem.
Estem parlant en aquesta mateixa reunió, perquè en aquesta mateixa reunió estàvem vostès en el portaveu.
Bueno, sí, jo és que m'ha passat ara.
S'ha passat al Senat ara.
Pues esperem, acabem el que és esta reunió. Ell li demana tota la documentació que prèviament vostès ja li han enviat al ministre.
Sí, ja li diem que la té, el ministre la té.
Entonces, ara vostès van a fer-li cas perquè són molt bones persones i perquè considerem que, com tenim raó, tornem a duplicar tota la documentació i l'enviem. I se queda ahí, en què ell rebrà tota aquesta informació i...
La traslladarà al ministeri i parlarà al senyor ministre per veure si ell fa aquesta autorització excepcional.
És a dir, ell se n'anirà al ministre i li dirà, senyor ministre, han vingut a exposar-nos això. Vostè té la documentació, però per si acas la repassem entre els dos. M'està dient això,
sí,
no?
Vale.
M'espero que seria això.
No, és per lo d'allò de que si el ministeri...
Bona voluntat per part d'ell, se va veure.
Vale, però quan se repassen la lliçó dos vegades, lo millor queda més.
Sí.
Ja m'ho han demanat de parlar en el Partit Socialista. Estem parlant de que hem anat a parlar en el Partit Socialista.
Sí, correcte. Sí.
Que en aquest moment és el que governa. I el ministre depèn del Partit Socialista. I després d'ahir on se'n van?
Vam estar parlant en Vox. Vam reunir la reunió. Vox tenia molta informació. i pues, poc o menys vam repetir la mateixa lliçó que li havíem donat al PSOE.
El portaveu d'Agricultura en el Senat o en el Congrés?
En el Congrés, Ricardo Chamorro, i també va estar el nostre diputat a Sarta, també ens va acompanyar allí.
En aquest moment estan només en Vox, eh?
Sí, estem, això és en el Congrés, això és en el, estem parlant del tema del Congrés, les reunions les van fer allí.
El recibís primer el Partit Socialista, després Vox. Vox ja s'ha declarat públicament a favor seu.
Sí, sí. Ells tenen fet allà un, una PNL, una proposició no de llei, per a que s'autoritzi el metilclorpirifos per a aquests 30 dies, que jo li vaig traslladar al nostre diputat a Sarta, i a Sarta li ho ha traslladat al diputat...
Ricardo Chamorro, quan arriba, ja té constància de tot el que vostès van a contar-li.
Sí, sí, no té, té tota la informació. Va. Víctor li n'envia molta i nosaltres l'hem enviat també.
Després de que se reunissin en Vox, on van?
Va ser, bueno, després d'això vam cridar i vam parlar en Marisa Sabreda i en Víctor. Víctor, el diputat de Bascos, crec, de Podemos. Lògicament ja era l'hora de dinar i entonces va dir, bueno, què fem? Pues si anem a dinar i després resulta que ens reunim i després tenim que anar al Senat, pues jo ens allargam massa el temps. I pues mira, aprofitem el dinar i mentre dinem, pues i efectivament així ho vam fer. Mentre vam dinar li vam exposar també tota la situació.
A Unides Podem, que era Marisa Saavedra,
sí, i Víctor, Víctor...
Álvarez o Boixina, si no sé.
Vale, en este cas seria el portaveu d'Agricultura el que porta...
Però és de la zona norte, ell, és de la zona norte, que no coneixia moltes
situacions. Este es ingeniero agrónomo, però no és el portaveu d'Agricultura de Podemos.
No, deu, en este cas, no sé per què en Unides Podem el recibís este senyor, però els seus... supose que les seues raons tindran, no? Exacte. Bueno, se reuneixen en un enginyer agrònomo que és de Unides Podem i que és...
Que exposem la mateixa situació...
Diputat
que posat...
nacional, també.
Sí, sí, sí.
Vale?
Exposem la mateixa situació que m'has posat el PSOE i el PP. Tota l'explicació...
Que... El PSOE diu que l'heu passat a la del ministre, Vox està d'acord i presenten un projecte no de llei, sí. I Unides Podem, què els diuen?
Diu que parlaran, ho comentarà en el grupo i entonces pues, decidiran, però que vos apoyaran en tot el que se falla, en aquest sentit vos apoyaran, però no mos concreta pràcticament res en aquest sentit. Bueno, esperem que si és que se presenta algo per a altres grupos sobre aquest tema que Podemos, pues que també l'apoyarà. Això és la deducció.
En este cas, Unides Podem diu que va a parlar en el grup i que reconeixen que tenen un problema i que volen...
I que volen apoyarlo, vale. O sea, apoyaran.
Clar, jo volia puntualitzar que, clar, Marisa Saavedra és de Betxí. Ella sofrís, coneix de sobre el problema i els llauradors de Betxí no paren de dirigir-se a ella contant-li el problema. Entonces, ella veu que s'ha gestionat mal el tema i que, segons ella, perquè, clar, Unides Podem sempre té un poquet de complejo referent quan se parla fitosanitaris, però en este cas ella ens va dir que no veia una altra solució que aquesta autorització. Això per part personal d'ella. Una altra cosa és després el que pensa el partit.
I després d'esta reunió amb ells...
Ja anarem al Senat.
Vale. I en el Senat... Qui està esperant-los?
El Senat, pues, els vam demanar disculpes, que vam arribar 10 minuts tard per culpa de les obres i el trànsit, però allí estan tots els grups, bueno, salvo el de Compromís.
És que no sabem tampoc si potser ara mateix a Carles Mulet és o no senador. Jo esperava veure'l.
És senador designat per la Generalitat Valenciana.
Sí, és
senador. I ahir possiblement, bueno, els rumors arriben de que possiblement la Generalitat Valenciana estiguera sobre el cas i no l'avisara on li diguera que no assistira. Bueno, tampoc volem entrar en una qüestió que no coneixem.
Ell és senador per la Comunitat Valenciana de Compromís, però mire, jo tinc que dir-li que en quant a això, Mulet recordó que la Unió de Llauradors cifró en més de 120 milions les pèrdues ocasionades per esta plaga per als agricultors i recordó que la Generalitat i el sector estan reclamant desesperadament que el Ministeri d'Agricultura autorice els tractaments a los cítricos i recordó que tras prohibir el clorpirifos, la Conselleria està distribuyendo trampas con feromonas, però que los productos son caros e insuficientes. Això és una publicació. Sí, del senyor Carles Mulet.
Però no veig jo que ahir se banyi clarament per una autorització excepcional del producte no prohibit. Ahir diu prohibit, veritat?
Del producte, recordó a la consellera... el Ministeri d'Agricultura autorice...
Bueno, vale.
S'ha pronunciat...
Però ells estan parlant, jo crec que ells estan referint-se...
I és una publicació d'un periòdic. És sí, dir, sí, ell s'ha pronunciat públicament.
Sí, 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 no, no.
S'ha pronunciat i ells estan referint-se a les feromones.
No, 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 no. L'autorització especial li la demana i, a més diu que els que els donen és insuficient per a lluitar contra el cotonet. Les trampes són insuficients. Uh-huh. Però, mire, recordo, és que és... el sector està reclamant desesperadament que el Ministeri d'Agricultura autorice los tratamientos a los cítricos.
Però això no és demanar l'autorització excepcional
no
del metil.
A més, jo tinc que recordar així una moció que va presentar precisament el senador Mulet, sí, de la, al Senat, sobre precisament lo de la comissió...
Li preguntarem. Sí, mire, vale, sap lo que ocurrís? Això no n'hi ha res més que preguntar-li. Senyor Mulet, vostè està d'acord que s'autorice? Uh-huh. I es que ho diga.
Així tinc jo les declaracions d'ell, precisament referent a les esmentes que va presentar el PP, i ell respon en aquestes esmentes de la siguiente manera. Estamos convencidos de que no hará falta nunca llegar a un extremo si el ministerio se comporta y actúa como tiene que actuar. Se refereix a la declaració, o sea, a l'autorització.
Sí, però això és posterior, això és d'avui. Aquesta declaració és d'avui perquè ha saltat la notícia de que els agricultors han estat i volen, i aquesta declaració és d'avui, i on ell diu que els remei que es donen són molt cars i insuficients.
Sí, sí, això és correcte.
Això és correcte.
Per lo tant,
però diu la paraula metilclorpirifos ahí o no la diu?
No la diu.
No se preocupe, no, ells diuen que
arrancalila.
Sí, no se preocupe que nosaltres li cridem i li preguntem, però vostè està d'acord en que el ministre, vostè li demana al ministre, perquè me diuen que a compromís a Carles Mulet en el Senat no el veuen. Ahir.
No, sí, sí, no, jo vaig preguntar per ell, perquè jo esperava veure'l i parlar amb ell. Uh-huh. És un diputat valencià, hi ha un senador valencià, i sap del problema, va presentar una moció, que és la que PP té ahir, en el Senat, i m'hagués agradat compartir amb ell el
per lo tant, ens trobem en que en el Senat el que vostès detecten que no està és compromís, i els demés imaginen, tampoc es diuen exactament, qui, però imaginen qui... és que, a més, vora, és que han sigut notícia perquè la meva companyera me trau ara mateixa la nota de premsa i ell recalca molt el que vostè diuen, que les mesures són insuficients per a erradicar el govern, per a erradicar el cotonet africà, i que la falta de control en les importacions també és una cosa que els està afectant molt, és dir, però no està. Vosaltres li direm a ell lo que vostès m'han preguntat. I allí se troben que està el Partit Popular, suposa que estan representats tots els grups.
Estan tots els grups, lo que no s'hauria dit les persones, però que he demanat a Adrián Casabó que, per favor, que me doni la relació de tots els senadors que estaven allí presents.
Fíjate que lo que sí que indica Mulet en el escrit que m'acaba de traure és el context d'inacció del ministre Lluís Planas davant de les plagues. És a dir, el que li reproja el partit de Compromís és la falta d'agarrar el bou per les banyes al ministre i de donar una solució, que no l'està donant. És a dir, Compromís li reproja al ministre la falta d'acció. Lo que tenim que saber és si vol, a més, que li doni
el metil, perquè clar, igual està demanant més diners per les trampes.
Jo també li reprocharia Compromís per quin motiu no recibeix a les associacions d'agricultors de Villarreal i Nules. Per quin motiu? Quina explicació vos pot donar?
No se preocupe, li ho preguntem vosaltres. No vol recibir-los?
No, és que no mos contesta, ja no mos contesta, no mos recibi.
No se preocupe, continuem, perquè això li ho preguntem vosaltres. Si me dona vostè a mi corda per poder preguntar-li, pues imagines.
I tot el que vulguis.
Allí estan tots representats, i què es diuen al Senat?
Però fa l'explicació, Víctor, perquè vosaltres ens comparetrem en aquest sentit molt bé, ell donava l'explicació en realitat, sobretot incidia més que res en que efectivament l'avaluació dels anàlisis que se van fer se van extrapolar del clorpirifos i tal, ell dona tota aquesta explicació i jo darrere puntualitze donant les informacions contrastades, la fecha, qui ho ha dit i tal, i els resultats a què arribem. I els resultats després de això, el resultat és que les matèries actives, inclús entra en contradicció la mateixa plan del Ministeri i les comunitats autònomes, que per un costat diu que les matèries actives autoritzades que n'hi ha en Estara no han donat no han
el resultat clar.
Sobre el cotonet, i ara, sin embargo, te torna a donar les mateixes matèries actives i, bueno, al final la conclusió és que no tenen eficàcia. Per un altre costat, les feromones, jo l'única informació que ha recibit avui, per exemple, Nules Domens ha recibit el 5%, Víctor, el 5% de feromones. Si el cotonet està ahí, tenien que haver-se repartit en el mes de febrer.
Sí.
I estem en abril, i el cotonet no el tenim mai.
Sap que s'ha guanyat un mal nom el ministre?
No ho sabia,
Pues li diuen Lluís Plagues.
Bueno, esperem que ho rectifique. En vez de això, Lluís...
En la nota de premsa que ens envien des de Compromís, ells els anomenen d'esta manera. Per el maltracte que han tingut els productors valencians i espanyols, ara l'anomenen Lluís Plagues, per a que ho sapien. Saben que el Partit Popular, així van tindre vostès una roda de premsa, que els van, inclús que els han acompanyat des del Partit Popular d'ací.
Sí, i bueno, ells allí van a demanar, l'han demanat ja, una compareixença del ministre per a parlar del tema del cotonet. I, òbviament, al estar allí tots els senadors de la Comissió d'Agricultura, pues, i ningú va demostrar, diguérem, que no estaven d'acord en lo que...
L'oposició no va demostrar ningú. L'únic que va dir, més o menys, va ser el Vasco, el Partit Nacionalista Vasco, sí, va dir que ell era receptiu a tota la informació que nosaltres li donàvem, però lògicament volia contrastar-la en l'altre costat, en l'altra part. I va dir que adelante, que no hi ha ningú problema, que ens donaren tota la informació que nosaltres volíem, que nosaltres la traslladaríem. Però me va llamar, i me va perdonar a Víctor que ho diga, me va llamar l'atenció el d'Esquerra Republicana de Catalunya. Que se va interessar molt per el tema, perquè, clar, el sud de Catalunya, allà en la zona de Tarragona, ja estan vivint segurament també la infecció del cotonet. Va mostrar molt interessat, inclús veia que li enviem tota la informació que puguem, i inclús ell està dispost, està valorant el cridar-vos allí per parlar amb aquella gent i donar-los tota la informació. Això t'alegra en certa manera.
Se dona compte, i és d'Esquerra Republicana de Catalunya, és dir, quan un polític veu un problema i se fa càrrec d'ell, és un servidor del poble. Exacte. Que és el que volem dels nostres polítics. Mos dona igual el color que tingui.
El
que volem és que mos donen solucions.
I després una altra cosa que tinc que considerar important, quan estàs tu en el grup allí parlant, és que estava Alberto Fabra i Vicente Martínez del PP, estan parlant l'abogat, i comentaven de quina forma se podria accelerar el procés, perquè, clar, el cotonet està ahí. Jo sí que els vaig dir una cosa. Alberto, per favor, no aneu per la via reglamentària, perquè igual mos tardem 15 o 20 dies o un mes i ja no mos soluciona res. Entonces, sí que vam proposar a veure de quina forma podem anar directe al ministre en tota la informació. I l'abogat que teníem allí se va oferir a fer precisament la nota per dir-li al ministre a veure si en un plazo mínim de 2, 3, 4, bueno, no perquè estem ja en final de setmana, però a veure si esta setmana que ve puguem tindre una resposta del ministre a aquest aspecte, que ens podria ajudar, crec jo, si en aquest interval de temps recibirem la informació d'Itàlia.
Vostès han vingut d'allí, allí han exposat tot el que han hagut que exposar, se'n tornen, no s'obliden que ve la setmana de Pasqua, perquè vostès seguissin treballant, però allí ve una setmaneta de relax.
El cotonet no té Pasqua.
Exacte. En teoria, tenen que contestar lo antes possible. ¿Vale? Els que s'han oferit a fer l'escrit ha sigut el Partit Popular?
Sí. Però a fer l'escrit...
No, l'escrit...
Espera,
anem a veure. L'escrit és que resulta que nosaltres, així pel camí, hem encontrat un aliat. Es diuen Ciudadanos Anónimos. És una associació que se dedica a emparar i apoyar jurídicament a ciutadans com nosaltres. Entonces, Isabogà és la que va estar allí present i que va a ajudar-nos. Jo encara no sé si de veritat és tot altruista o n'hi ha algo darrere. No tinc ni idea, només sé que va a ajudar-nos. De quina forma va a ajudar-nos? Va a ajudar-nos perquè com resulta que la compareixença del ministre serà quan serà en el Senat i la PNL de Vox
és un projecte no de llei,
se atendrà quan se atendrà, pues entonces ja ha passat el temps i ja, pues, ja no n'hi ha solució. Entonces n'hi ha que fer el que és una petició d'urgència al Ministeri i se té que enviar per burofax.
Clar, en este cas, vostès estan allí, se troben en esta abogada, que és la que els diu de fer este escrit per via d'urgència, que és l'únic que vostès veuen que serà més ràpid i més efectiu, no?
Sí, sí, sí. Inclús Alberto Fabra, que estava allí, és del PP, també ho vam veure en aquest sentit. O sea, que van veure que per la via reglamentària arribaven tard. Entonces, el que està dient Víctor és dir, és fer aquesta sol·licitud d'urgència per vist d'un burosax, que per cert, esta nit només arriba a casa, li tinc enviat tota la informació que ella ha demanat, ella farà un informe, i sobre aquest informe, pues, no sé si el passarà directament al PP o passa directament al ministre.
Sí, en este cas, el que hem de pensar és correr tot el que se puga ara en este moment i esperar que pel pròxim any, ojo, ja puguem tindre algo sí que siga real damunt de la taula.
No? Bueno, el pròxim any està per vindre.
En abril tenim que tindre algo damunt de la taula.
Per via d'urgència, però al final vostès tenen que tindre una solució per lluitar contra aquest cotonet sense tindre que anar demanant autoritzacions especials, no?
Mira, perquè vegis la importància del tema, n'hi ha algú que es va plantejar molt clar després de parlar. Mira, senyores, perquè vegin vostès la urgència de lo que nosaltres estem parlant, és que jo, com a productor, com a agricultor, tinc que tratar ja el cotonet este final de setmana o el dilluns, el primer tractament. L'altre segon, que el faré d'ací 15 dies o 20 dies, sobre el 15 de mitjan d'abril, no sé el que tinc que tirar-li, però jo no penso en el segon tractament, que queden 20 dies, sí que penso en este fer-lo 40. Què significa això? Significa que només me queda a mi un temps que és este final de març, estos dies, i tot el mes d'abril per poder salvar la collita.
D'enguany.
D'enguany.
Fijes, així ha vingut una casa, una empresa, a portar-nos una publicitat que és, i ara sí que és de veres que la gent que posa-se molt alerta, posar plaques solars als horts que avui tenen tarongers. Imagines, perquè se facin una idea, si de tindre este problema que tenen, esta lluita constant contra este cotonet de vores tan poc respaldats i que tots els anys es costa diners arrencar esterongers i posar plantacions
de plaques solars,
ja m'explicaran vostès si al final la gent no ho envia tot a pastar fang.
Lo primer que tenen que entendre els governants, el primer que
Víctor, s'està rient. Dime què estàs pensant.
Pues estic pensant en la paranoia que tenim i estem tots idiotitzats i pensem que així el planeta se'n va a fer la mà pel tema de que necessitem plaques solars, energia més renovable, més ecològica, més tal, i l'ecologia verdadera són els arbres. Què vols que te diga?
Però entens el que tu...
Estem idiotitzats i hi ha una paranoia absurda. Però jo, m'ha sorrís perquè
però no, és que no acaba d'entendre tota aquesta tonteria. Estem jugant-nos tot el que és... podem deforestar tota la plana baixa.
Sí, totalment.
Perquè
tot el nostre paisatge.
Tu te quedes en ta casa, cobres tots els mesos, perquè tu t'han posat ahir les plaques solars, i dius, bueno, a mi és que m'importa un pito el cotonet. I a tot això, el secretari general de la Unió, Carles Peris, ahir me diu que ell no confia per res en que el ministre ens dona ninguna autorització, que ell ja no confia en el ministre.
Ell no l'ha demanat, de fet.
Ell no l'ha demanat, i a més de no demanar, ell no ha fet ningú tipus de pressió, per molta publicitat que es faci en la premsa. Ell no ha fet ningú tipus de pressió.
Pues imagines que ells, que estan més prop, no confien en el ministre, aquestes empreses que venen corrents cap a nosaltres, en aquestes plaques solars...
Ells, Susana, s'han reunit amb el ministre. El ministre ha vingut així, s'ha reunit amb ells.
I s'ha reunit amb la consellera.
I en aquesta reunió el ministre ha dit, d'això olvideu-vos. Però per què d'això olvideu-vos i en Itàlia no s'olviden? I per què les accions agràries tenen que dependir tant d'unes subvencions i d'uns polítics que es diuen esta és la barrera que no podeu passar i ells no la passen?
I a tot això estan Pepe i Víctor que s'agarren el saquet i se'n van a Madrid i diuen que no, que nosaltres volem lluitar contra el cotonet.
Però és molt il·lustratiu el que vaig a dir. Que allí també ho vam dir. I allà, per cert, és un... A veure, vosaltres que tu dius agarrem el saquet i anem a l'hort i volem posar i veiem la moguda de l'arbre, la flor, el color verd que està agarrant, l'aire limpio, la naturalesa en tot el seu esplendor, i quan agarrem el cotxe i volem cara a Madrid i estem arribant a Madrid, mos vem un sombrero de contaminació tremendo. És dir, que la contaminació que els ecologistes estem parlant, i tu saps, jo sí, sí, no sóc favorable, això així, m'agrada l'ecologia.
Tu eres ecologista, Pepe, ells no.
M'agrada l'ecologia, perquè el que diu Víctor, som ecologistes. Però esta ecologia de saló, de tot prohibició, de tot... No.
No. Conclusió. Tenen esperança de que no acaben els horts de la Plana Baixa convertits en fonts fotovoltaiques?
Per això lluitarem, encara que alguns pensen que seria més rentable tindre aquestes fonts fotovoltaiques.
Segundo acto. No acaba tot el cotonet. És que darrere ve el tema dels acords en tercers països, que són els que van a fer perdre la sobirania alimentària, i ells volen ficar els arbres de plaques solares.
Pepe Montagut i Víctor Viciedo, espero que el dilluns me porteu notícies de lo que us tenien que dir després d'esta reunió. Moltes gràcies i bon dia.
Bon
gràcies,
dia, Sona, gràcies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobicorea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal.
Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos!
Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca hay.
Nos vamos ahora hasta Oropesa del Mar para hablar con la concejala de turismo, Silvia Arnau. Buenos días, Silvia.
Hola, buenos días.
Bien, está cerquita la Semana Santa, ¿no? Yo sé que ahí en Oropesa es un lugar bueno, que tiene mucha actividad. No sé si este año habrán algún tipo de acto religioso que por destacar.
De actos religiosos lo que se va a organizar es, así como otros años han habido procesiones, este año no van a haber, únicamente van a haber misas, todas dentro de en el recinto de la iglesia, sin salir a la calle. Se han organizado las misas, pero sin procesiones.
Sí, y en el tema, sé que habéis hecho como una contraprogramación, ¿no?, de cultura, y yo sé que como usted se dedica al turismo, me gustaría centrarme en este aspecto, ¿no?, porque yo imagino que estarán, no sé si preocupados o con prudencia por la situación que estamos viviendo con la pandemia.
Nosotros desde turismo lo que hemos hecho ha sido organizar algún acto y evento, pero todo con las medidas de seguridad extremas, en sitios controladísimos, con la gente inscrita con anterioridad, todo al 50% del aforo, todo muy muy controlado, tal como hicimos este verano pasado, que ya lo hicimos. Nos hemos reinventado, igual que hicimos la otra vez, pues ahora para Semana Santa hemos hecho igual. Entonces, lo que hemos organizado, sí que hay cosas distintas a otros años. Y hay un evento que es 5 días de cine, que lo hemos hecho siempre en Semana Santa, que lo organizamos en el Espai Cultural, que eso lo mantenemos. Y luego lo que hemos hecho como novedad es un festival de Oropesa Rockfest, que ya teníamos la idea de hacerlo el año pasado no se pudo hacer, pues estábamos confinados, y este año se ha hecho de una manera distinta como se pensó inicialmente, pero lo vamos a hacer en el recinto del Faro, y es una serie de 6 conciertos que haremos durante los fines de semana, tanto el primer fin de semana de Semana Santa como el segundo.
¿Qué grupos actuarán en este espacio?
Pues son todos grupos de la provincia. El día 2 empezaremos con Los Pájaros del Folk, luego el día 3 con Kasparov, el día 4 Resurrection, el viernes 9 haremos el segundo rol, el sábado 10 de Veterans y el domingo 11 el solo Stones. Son todos grupos, como te comento, de aquí de la zona. Cada uno hace versiones distintas, unos de rock español, otros hacen tributos, otros homenajes, y lo haremos a las 7 de la tarde, con un aforo limitado del 50% de la capacidad del Faro. Y bueno, así damos también un poco de movimiento a lo que es la cultura.
Sí, porque la verdad es que, bueno, Oropesa siempre ha sido como un lugar muy turístico, muy animado, ¿no? Donde la gente, a lo mejor de la provincia, iba a pasar el fin de semana a comerse su arroz, ¿no? Dijéramos. Pero desgraciadamente, ¿no? Están viviendo a lo mejor unos fines de semana un poco apagados.
Sí, así es. Sí que es cierto que desde que la hostelería volvió a abrir, pues ya se ve un poco más de movimiento los fines de semana. Pues las mañanas, los sábados, los domingos, las terrazas, hay gente, hay un poco más de animación. También es verdad que estos últimos fines de semana no nos ha acompañado mucho el clima, pero sí que se nota muchísimo. El fin de semana pasado, que fueron 3 días, la gente de la provincia se mueve, del resto de la comunidad, y la verdad es que ya da un poco de vida al municipio. Da un poquito de... y el poder organizar este tipo de eventos pues también nos da un poco de respiro para poder ofrecer al turista, pues, y al visitante un poco de distracción, ¿no? En la época que vivimos falta nos hace.
Hay mucha gente que tiene ahí en Oropesa su segunda residencia. No sé si han visto movimientos de gente extranjera que ha venido ya a pasar la Semana Santa, ¿no? O gente de otras comunidades.
De momento se ve un poco más de ambiente, pero no mucho. Yo pienso que este fin de semana a lo mejor sí que se notará algo más, pero por el momento entre semana estamos los de Oropesa. Pero sí que ya cara al fin de semana igual sí que viene un poco más de gente de fuera.
¿Y para eso han hecho algún tipo de control o algo? Porque sí que es verdad que las comunidades autónomas siguen cerradas perimetralmente. O sea, esta gente, si por ejemplo les pidiera a la policía local el DNI, se les podría multar, ¿no?
Sí, así es. Sí que se ha organizado desde la policía local, se han organizado unos turnos para tener más controladas las entradas, y luego dentro del municipio para controlar un poco que la gente no se salte el perímetro de la comunidad, porque bueno, sí que es lo que comentabas tú, que hay mucha gente que tiene segunda residencia y está deseando venir, pero bueno, tenemos que respetar las normas y no se puede. Entonces sí que ha habido un despliegue mayor de controles, habrá estos días. Ya lo hubo el fin de semana pasado y ahora para la Semana Santa lo habrá también.
Pero por ahora todo controlado, ¿no?
De momento sí.
Como son ustedes solos los vecinos de Oropesa, dijéramos que la gente se está portando bien, no han tenido que desarticular ninguna fiesta ilegal ni nada de este tipo.
No, nada de eso. En Oropesa de momento se está portando, la población se está portando de maravilla. La verdad es que se están comportando muy bien, se respetan las normas. A ver, siempre hay alguien que a lo mejor no lo respeta, pero la gran mayoría lo está respetando y no hemos tenido así problemas graves.
A lo mejor los que desean que esto por fin pase serán esos hosteleros, también los hoteles en Oropesa, ¿no? Que no están viviendo su mejor momento.
Sí, porque de hecho, por ejemplo, los hoteles aquí en Oropesa ahora para la Semana Santa, la gran mayoría no van a abrir, porque como la Semana Santa es poco y no puede venir gente de fuera, han decidido no abrir. Los grandes hoteles de aquí de Oropesa abrirán para el mes de junio.
Ya para verano.
Para el verano, sí. La mayoría tienen previsto abrir el 1 de junio. El 1 de junio. Solamente hay algún otro hotel que abre ahora, que es alguno que ya está abierto también, pero son más pequeños, hoteles más pequeños. Los grandes hoteles han decidido abrir en junio. Por la situación actual.
¿Se han acogido muchos a los planes de ayuda que ha hecho o facilitado tanto el Ayuntamiento como la Generalitat?
Pues la verdad es que sí. Se está tramitando ahora todo lo que es el plan Resistir, lo estamos tramitando ahora desde el Ayuntamiento. No sé exactamente qué cantidad de empresas han pedido la ayuda, pero sé que es un número importante, y para las que hicimos nosotros la primera plan de ayuda que hicimos nosotros desde el Ayuntamiento, se acogieron casi todas las empresas del municipio.
Por tanto, concejala de Turismo Silvia Arnau, recordemos un poco esos eventos, el que tienen de 5 días de cine, si no recuerdo mal, y también sí. Ese festival de rock, ¿dónde podemos encontrar las entradas?
Sí, mira, te comento también que, hablando de todo, también vamos a celebrar es un juego de skate teatralizado que se llama La Torre de los Enigmas, que lo celebramos este verano ya, tuvo mucha acogida, entonces lo vamos a celebrar también durante los días de Semana Santa. Mira, tanto para ir al cine, como para el Rock Fest, como para La Torre de los Enigmas, como los aforos son limitados y hay que inscribirse, habrá que hacerlo en las oficinas de turismo, ¿vale? En el teléfono es el 964-31-23-20. Y las inscripciones, depende del acto, empiezan o ya han empezado algunas, o entre el miércoles 24 y el viernes 26 empiezan ya todas las inscripciones. Entonces, si alguien está interesado, puede llamar por teléfono a la oficina de turismo y entonces preguntar y que le informen de todo sin problema. De todas formas, en nuestra web también está colgada toda la información para que la gente pueda acceder y ver todas las películas,
los grupos musicales.
Los grupos musicales y un poco en qué consiste la Torre de los Enigmas, qué días son. Pues toda la información está en la web de turismo de Oropesa del Mar, y luego, si no, llamando por teléfono les atenderán en la oficina de turismo.
Pues concejala de Turismo de Oropesa, Silvia Arnau, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y esperemos que toda la gente de la provincia, que a lo mejor diga qué Pascua tan aburrida vamos a tener, pues que sepa que no, que en Oropesa, que la tenemos muy cerquita y a lo mejor aprovechar más porque hay menos gente, pues la disfrutemos más si podemos, ¿no?
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por la oportunidad de compartir con el resto de la provincia los actos que vamos a organizar. Muchísimas gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
I ara tenim a Miguel Barrachina, ell és el president del Partit Popular de Castelló. Molt bon dia, Miguel.
Hola, muy buenos días, Susana. Encantado, un placer saludarte.
Ayer nos enteramos que ha decidido usted dar un paso al lado como presidente del Partido Popular de Castellón.
Sí, sí. Bueno, nos toca ahora, se cumplen 4 años desde que fui presidente y la verdad es que lo hice público ayer después de hablar con la dirección nacional por la mañana y por la tarde con Isabel Bonitz, con la presidenta regional y Pallera, pero llevaba tiempo madurándolo. Yo creo sinceramente que yo ahora mismo estoy en Valencia, uh-huh, debatiendo sobre la imposición de requisitos lingüísticos de catalán, como habla Podemos, uh-huh, etcétera. Lo propio es que estuviese en Castellón. Para ser presidente de la provincia de Castellón, yo ya defendí hace 4 años, y no lo conseguí, que el presidente debía estar dedicado dentro de la provincia de Castellón, en la diputación, en un ayuntamiento o en una agrupación local. Aunque es verdad que los 2.000 afiliados tienen derecho, trabajen donde trabajen, pero yo lo pensaba así ya hace 4 años, cuando el empeño de mis compañeros me hizo presidente, y yo estaba de parlamentario, y ahora que sigo de parlamentario sigo pensando lo mismo. Y en este momento hay compañeros y compañeras que lo van a hacer mucho mejor que yo, dispuestos a dar ese paso, y creo que 4 años en los cuales he recorrido miles de kilómetros y no me he dejado una sola llamada ni un solo WhatsApp por responder ni una visita por hacer, eran suficientes.
Ahora usted convocará a la junta directiva del partido, ¿no?
Sí, el proceso es el siguiente. Yo ayer mismo la convoqué. Y mañana viernes por la tarde aprobaremos una fecha para el Congreso, que ha de ser con un mínimo de 30 días. Todos los afiliados se pueden presentar, el mismo procedimiento abierto que se hizo con Pablo Casado, es decir, se colocan urnas en todos los lugares donde hay suficientes afiliados y se produce una votación abierta, libre y directa. Y eso quiere decir que tendremos dirección nueva, pues probablemente principios de mayo.
En este caso, cualquier afiliado se puede presentar que tenga un mínimo de 75 afiliados que le avalen, ¿no?
Sí, pues si te digo la verdad, como tenemos que hacer la convocatoria el viernes, uh-huh, no estoy seguro de si son 50 o son 75, pero sí un número muy bajito. Es decir, Villarreal, que tiene 100 y pico, lo mismo que Onda, uh-huh, pues pueden presentar no uno, sino varios candidatos. Es decir, es un número muy bajito, y por tanto sí, se presta que hayan múltiples candidaturas.
En este caso sí que se barajaba dos nombres que sonaban con fuerza. Una es Marta Barrachina, a la que usted tiene muy cerca, pero otra también era la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ¿no?
Bueno, son dos alcaldesas que son dos cracks, ¿no? En circunstancias difíciles, las dos sacaron dos mayorías absolutas en sus municipios, en la Vall d'Alba y en Onda. Pero bueno, es que todos los afiliados del Partido Popular son gente valiente, ¿no? Y todos tienen la oportunidad de poderse presentar. Y de hecho, este proceso se inicia mañana y creo que disponen de una semana o 10 días para poderse presentar. Lo bonito y lo interesante es que pues tenemos afortunadamente 467 alcaldes y concejales del PP. Cualquiera de ellos podría ser, y cualquiera de nosotros hasta 2.000 afiliados, más de 2.000 que están al corriente de las cuotas. El Partido Popular en Castellón tiene una estructura territorial espectacular. Uh-huh. Ningún otro partido es capaz de representar y de parecerse tanto a la provincia como nosotros. Por tanto, yo no me atrevo y no soy quien para pontificar sobre quiénes deben sucederme.
Uh-huh. Ahora ya sí que le hablo de lo que usted ha estado viviendo. Supongo que en este momento habrán habido muchos comentarios sobre él, y es de la noticia de Toni Cantó, que vemos que finalmente ficha por el Partido Popular y forma parte de la estructura, pero en Madrid.
Sí, bueno, mira, pues ahora mismo estoy en el Parlamento Valenciano, donde sinceramente Toni Cantó era un interviniente brillante, y yo recuerdo su última intervención antes de que sucediese, bueno, que se produjese la ruptura de Ciudadanos. Bueno, verdaderamente motivado porque Moncloa, sí, preparó, en lugar de luchar contra el virus, luchaba contra el PP, ¿no? Y nos organizó mociones de censura en Castilla-León, que ha fracasado en Murcia, que ha fracasado, y en Madrid, que felizmente la presidenta Isabel Díaz Ayuso consiguió abortar la moción y que pudiesen elegir todos los ciudadanos. Y Toni Cantó, es verdad que aquí le aplaudíamos porque el nivel de coincidencia en cuestión de libertades lingüísticas, hoy acabamos de aprobar la imposición de catalán para ser médico en la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo cual es terrible porque en Baleares no tienen de muchas especialidades, porque ese requisito indispensable, pues naturalmente no lo cumplen los mejores pediatras del mundo, que no tienen por qué hablar ni valenciano, ni castellano, ni chino, ni taiwanés. Lo que se les requiere es que sean buenos profesionales. Y sí, es verdad que aquí en las Cortes Valencianas se le echa de menos, y yo celebro que la mayoría de personas que estaban en Ciudadanos converjan. Igual que creo, Susana, que mi partido debe estar unido en una candidatura, el Partido Popular en la provincia, también creo que el centro-derecha, si quiere aspirar a sustituir a un PSOE que, por ejemplo, hoy se acaba de negar, aquí en las Cortes Valencianas, se acaba de votar en contra de una comisión de investigación sobre los niños abusados, de los cuales hemos conocido que los tribunales le han dicho a Mónica Oltra que cómo es posible que ocultase los abusos de su exmarido a una niña, y que la niña fuese la esposada y que la niña se la llevasen del centro y el monstruo estuviese con los niños 2 años más. Hemos pedido que se investigue y han votado que no. Si queremos que se pueda investigar todo, también quienes se han vacunado de forma irregular, pues yo celebro que se converja en el Partido Popular desde Ciudadanos y desde cualquier otro proyecto político.
Miguel Barrachina, sí que le dejamos que continúe, porque la cosa es que está bastante calentita en las Cortes. Muchas gracias y buenos días.
Millón de gracias, muy amable. Hasta pronto, feliz día.
Muy bien.
Mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal.
Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. esos campos que arrasé. Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Bé, i una de les activitats més emblemàtiques al món de la Setmana Santa sí a Castelló és, com no, la Passió de Borriol. Per això avui tenim al president de la cofradia Nueva Jerusalén de la localitat, Arcadi Babiloni, que són els que organitzen aquest acte. Bon dia, Arcadi.
Hola, bon dia.
Bé, jo imagino que per a vostè és un any estrany, no? Diferent.
Pues sí, és un any estrany per mala sort. Ja és el tercer any consecutiu que no podem celebrar la nostra vivència.
Tercer
però
any.
Les coses ven... El tercer any, el tercer. Mm. Però les coses venen així, no? Va ser en el 2019 que se va posar a ploure i van tindre que suspendre-ho tot, estan tot muntat i tots vestits, i després ja l'any passat i enguany per el tema Covid. Mm. Però és així, no? Ja vindran temps millors i podem celebrar amb més ganes.
Mm. Jo imagino que per a vostès això també és una forma de viure, no? Que jo imagino que la majoria de l'any passarà, no?, per aquests ensais, per fer la decoració, per fer la vestimenta, no? I que haurà sigut un estil de vida diferent, no?, aquests anys.
Pues sí, la veritat que sí, perquè nosaltres es comencem el que és el tema de reunions, assajos i això, a partir de gener, totes les setmanes, en els ensajos i preparaments, i ja, com t'he dit antes, ja és el tercer any consecutiu que no podem fer-ho. Pues sí, per mi, especialment, i per tots els membres de Nova Jerusalem, pues sí, estem així un poc decaiguts, perquè, clar, en tota l'emoció que vivim, la vivència, pues no podem viure-ho i representar-ho, i clar, et comprèn, ens dona vida a nosaltres i no se pot fer. Mm.
I a la localitat de Borriol, perquè dia puja moltíssima gent a veure aquest espectacle, no?, religiós.
Puja molta gent, segons els informes que tenim de l'any 2018, que va ser l'últim any que se va fer, van vindre alrededor de 25.000 persones. Mm. I pel poble pues, és molt trist, perquè damunt també molta gent del poble indirectament contribueix en la nostra passió, en la nostra vivència.
I que a lo millor hi ha joves que estan esperant, diguem, el seu any per poder participar també, no?
Sí, perquè hi ha molta gent nova, es comencen els xiquets en entorxerets que normalment entren quan han pres la comunió, i a partir d'ahí van pujant, van fent soldats, altres se van distribuint en altres representacions des de la passió, i clar, pues, això sí que hi ha hagut gent que l'any passat se va fer trajes nou per poder eixir i no va poder eixir, entonces clar, és trist, però mira.
Bé, però haveu fet una contraprogramació, no? Diguem que no podeu fer la passió, però aneu a fer una exposició fotogràfica.
Sí, enguany hem preparat una exposició fotogràfica perquè veig que Espanya en si, t'he dit, perquè inclús venen molta gent de l'estranger, autobusos, a veure-nos, enguany perquè veig que la gent que no estem, que estem vius, que estem ahí treballant, hem preparat, diguem, una exposició virtual. Una exposició virtual com és? Pues en vez de en redes socials, perquè hi ha molta gent major que no pot fer redes socials, pues hem fet 9 fotografies de les escenes principals de lo que és Nova Jerusalem, de lo que és la passió, en una xicoteta explicació baix de lo que representa aquest acte. Són unes fotos d'un metro per metro en la explicació. Aquestes fotos les ubicarem en els llocs on se representen en aquest dijous en cada escena.
O sigui que diguem que distribuiran, diguem, aquestes 9 fotografies per el municipi amb una explicació de l'escena que estem veient per la localitat, per on realment es fa aquesta escena, no?
Efectivament, el que és les escenes d'escenari se posarà la foto on està ubicat aquest escenari, i el que són les escenes naturals, pues hem buscat la vivienda on al carrer s'hi ubica aquesta escena, i en el mateix balcó d'aquesta vivienda que baix se desenvolupi aquesta escena, allí penjarem el cartó, la foto en la seva explicació de què és el que està passant en aquest moment, allà en aquest acte.
Quan estarà ja, diguem, exposades aquestes imatges?
Bueno, nosaltres en un principi l'exposició de les imatges anem a posar-la el dia 27, que és el dissabte antes del Diumenge de Rams. Aquesta exposició estarà posada tota la Setmana Santa. En un principi volíem fer un acte d'inauguració i un acte de protocol invitant a la premsa i autoritats perquè vingueren, però com tu ja saps que de evitar el Covid no podem fer aquest tipus d'actes. Entonces, ens han manejat en redes socials i premsa per donar divulgació i perquè la gent sàpiga de lo que Nova Jerusalén està preparada.
Les imatges són tots del mateix artista, del mateix fotògraf, o haveu recollit imatges de persones o de veïns que hagin fet la seva interacció mentre es feia aquesta, la passió?
T'explique. Com resulta que les fotos eren de, tendrien que ser de molt bona qualitat,
sí, sí,
perquè la fotografia és gran, per tindre bona qualitat hem recorrit a un fotògraf. En el cas de lo que és l'exposició fotogràfica, hem recorregut a Manuel Navarro, que el fotògraf, ell és de Borriana, però està casat en Borriol i està molt vinculat a Nova Jerusalén. Després també hem organitzat un audiovisual, que això publicarem en redes socials, que això li ho hem demanat a Vicente Martí, que és un altre xic de Borriana, que també està molt vinculat a Borriol, que també és fotògraf. Ho hem repartit en gent del poble que està involucrada en nosaltres perquè tots puguem ser igual i tots puguem expressar la nostra emoció en Nova Jerusalén de la Passió. Per tant, no hem buscat un fotògraf en concret o un cartelista en concret. Hem buscat gent que està involucrada en Nova Jerusalén i que siguin tots a la vegada partícipes d'aquestes actes que anem a fer.
Jo imagino que hi haurà molts veïns, no?, que durant aquesta setmana s'aproparan a vosaltres i veuran aquestes imatges, no?, i diran, no la tenim, però és com, bé, com si estiguera entre nosaltres, no?, aquest sentiment, perquè no se nos oblide el que significa la passió per a la nostra localitat, per a Borriol, no?
Sí, sí, la passió per Borriol significa molt. Com t'he dit antes, n'hi ha molta gent involucrada. Sobrepassem dels 300 actors que estem en Nova Jerusalén. No són professionals, són tot gent del poble. I sí, per nosaltres és molt, molt interessant i molt emotiu. L'any passat li van fer un xicotet gran homenatge a Rafa, que és el que el coneixeràs, Rafa Lloret, que era el Jesús, va ser el creador de Nova Jerusalén. I també, degut al Covid, no van poder fer cap pacte oficial i li van fer pues, els tambors de la passió, li van fer una tamborada des dels balcons de casa i tot, això t'ho puc dir, el veïnat de Borriol va decorar els balcons en ciris i motius dedicats a la passió.
El poder,
entonces,
sí.
El que t'he dit, per vosaltres és vida pura la passió.
Tal volta, la pròxima setmana es torna a repetir, no?, aquesta escena també.
Com, perdona?
Que tal volta aquesta escena que m'ha comentat vostè del Siris torne a repetir-se, no?, aquest any?
Pues te puc assegurar que sí, perquè teníem també programat un acte que era el Via Crucis a nivell privat dels membres de Jerusalén pa poder fer el Via Crucis pujant al Calvari el dijous sant i, clar, se comprèn que per motius del Covid no se pot fer. Entonces, com lo que és la part de tambors, que també tenien que pujar i fer un xicotet acte en la plaça, tampoc se pot fer. Entonces, ells mateixa han organitzat tornar a fer-lo de l'any passat, la tamborada i la decoració d'imatges de decoratius en els balcons, en ciris i tot.
Aleshores, a Arcadi Babiloni tindrem que esperar fins l'any que ve perquè per fi aquest sentiment tan intens, no?, i meravellós que teniu ahir a Borriol que gira entorn a aquesta Setmana Santa es puga fer realitat i que tothom qui vulga puga, no?, pujar a la localitat de Borriol durant aquests dies, contagiar-se un poquet d'aquest acte i bé, fer ganes per l'any que ve, no? President de la Nova Jerusalén de Borriol, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat aquesta iniciativa que jo crec que serà molt ben acollida i que segur que hi ha molta gent que va a gaudir-la.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que sigui. esperem que l'any que ve puguem celebrar la nostra vivència amb molta emoció i que pugui vindre la gent a veure-nos.
Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Roma, tomar la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Estás a la 92.2 FM.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Tienes empresa y necesitas ropa? ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré. Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres?
tinc a l'altre costat del telèfon a la regidora de festes de l'Ajuntament d'Almassora, Isladis Falcó. Bon dia, Isladis.
Hola, molt bon dia.
Bé, jo crec que avui portem una notícia que a lo millor a tots els aficionats taurins els agradarà moltíssim escoltar, no?
Pues crec que sí, per l'afició que n'hi ha sí, en la població d'Almassora i pels pobles de la província, crec que és una notícia prou interessant.
Comentem, i és que a la seva ciutat, des de l'Ajuntament, estan treballant en un protocol sanitari enfront la Covid-19 per reprendre els bous al carrer.
Pues sí, la veritat és que va sorgir un poc de gent aficionada al bou i això. Ens van proposar el sentamos gent que siga pues, de l'àmbit taurí, tant aficionats com gent professionals, per a poder crear un protocol de seguretat front al Covid, per veure si en octubre, que tenim les festes de la Mare del Roser, pues, poguérem emprendre el que és el bou al carrer. I pues, ahí ens han ficat.
Sí, perquè sabem que, malauradament, les de Santa Quitèria ja han tingut que ser suspeses, no? I ara, doncs, jo imagino que han fet aquesta comissió amb molts membres, diguem, del terreny de les festes, no? D'ahir de la seva localitat, per xerrar entre tots. Vau mantindre ja un encontre, no?
Sí, vam tindre la primera reunió per a pues, ficar-nos un poc al terreno, explicar-los un poc la idea de lo que teníem des de l'Ajuntament. Van vindre representants de l'Associació de Penyes Taurines, el president i un membre de la Junta. Va vindre també els membres de la Comissió del Bou de la Junta Local de Festes. Estava el president de la Junta Local de Festes. Van vindre també pues, aficionats i col·laboradors taurins. I pues, la idea era explicar-los un poc. Marcamos un calendari de treball, treballar sobre un protocol de seguretat que ens passarà a la Federació de Penyes de la Comunitat Valenciana, que ja han presentat també aquesta conselleria i pues, a partir de la base d'aquest protocol pues, treballar-lo lo que són pues, a nivell del poble i pues, fer força per veure si hi ha més pobles també que vulguin pues, muntar en aquest projecte i entre tots pues, fer força i que vegin que el bou al carrer i l'afició pues, que està ahí i que tenim que seguir defensant-lo i sobretot pues, ajudar a aquest sector ganader que està passant-lo tan mal des de fa un any fins a fetges d'ara.
És la veritat que un projecte valent perquè van vostès a cegues, no hi ha, no sé si tenen algun protocol, algun atisbe d'aquesta fulla de ruta per on seguir, no ho sé com està sent ara el principi, un poquet fosc, no?
Pues la veritat és que sí, anem un poc a cegues, però bueno, tenim gent que s'ha ficat ja en contacte amb mi, que van començar ja un protocol quan van dir que se podien emprendre les activitats taurines al carrer l'any passat, però bueno, se va quedar ahí damunt de la taula i ara pues, anem a veure si intentem pues, donar-li visibilitat i sobretot practicitat a aquest protocol i fer-lo el més segur que se puga per als aficionats i ficar-lo en marxa en octubre.
Per ara, administracions públiques superiors, tal com Conselleria de Sanitat, s'ha ficat en contactes amb vostès per dir-los, mira, és que per més que pugueu, no sé si serà factible, no sé si han tingut informació des de dalt.
Pues no, personalment encara no mos han dit res. Sí que han mantingut una reunió en el president de la Federació de Penyes, de la Comunitat Valenciana, en Viciano Gueroles, i és ell el que, pues, per una part, ens ha animat a que fem el protocol, que n'hi ha un de base, conforme he dit, que el té conselleria damunt la taula i que pues, anem a reforçar-lo i anem a, pues, a fer un poquet de força i pues, només tinguem algo més avançat. La idea és presentar-lo junt a la Federació, a conselleria, pues, perquè ens orienten i ens diguin si té alguna mancança d'algun aspecte en el que és la seguretat o n'hi ha que reforçar-lo en alguna altra cosa o sobre algo, ja serà anar treballant-lo pues, durant la marxa i en el calendari que ens volem proposar.
I el bo és que pot ser un exemple per a la resta de municipis, no?, del voltant. No sé si algun regidor o regidora s'ha ficat també en contacte o li està preguntant o a lo millor en els pròxims dies li criden, no?, personalment per saber com va aquest protocol.
pues yo creo que es un poco pronto porque la noticia hay si tawi, entonces yo creo que encara ni habrá que ni sabrán de edad, pero conforme ya explicata gente que se ha interesado de aficionado, per la part de l'Ajuntament estem oberts a qualsevol ajuntament dels pobles de veïns a ficar-nos a treballar junt amb els regidors d'aquests ajuntaments. Pues, per això, si podem crear una comissió en la que n'hi hagués en diversos pobles, pues jo crec que més força se farà.
Sí, a més, malgrat la suspensió de les festes de Santa Quitèria, sí que des de la seva regidoria han mantès el concurs de cartelleria i fotografia taurina, no?
Sí, hem pensat que és una manera també de que la gent vegi que les festes, encara que no se porten al carrer, no queden en l'oblit. És una manera també de pues, ajudar econòmicament, ja que el premi és econòmic, pues, n'hi ha gent que també està passant-lo mal, sobretot del món de les artistes o pintors o gent que se dedica a això, pues, que tinguin l'oportunitat de poder-se presentar al concurs i pues, el que tinga sort de guanyar-lo pues, que tinga aquesta remuneració econòmica que encara que sigui xicoteta pues, sempre es pot anar bé.
Fins a quan podrem presentar les nostres propostes?
Sí, n'hi ha de temps fins al 20 d'abril per a presentar el que són els cartells que gastarem per a anunciar també les festes en el que són les marquesines de les parades de l'autobús i fer alguna banderola per les faroles. I fins al mateix dia 20 d'abril també els aficionats a la fotografia taurina poden també enviar i presentar a les oficines del CIAC pues les seues fotografies en les bases que estan publicades en la web de l'Ajuntament.
Pues bé, Isladis Falcó, regidora de Festes d'Almassora, jo li emplace a que quan aquest protocol sanitari vagi agarrant forma, doncs torne així a la nostra ràdio i ens explique detalladament com han participat les propostes i fins on ha arribat aquest protocol i si es pot fer factible finalment, i esperem que sí, pel bé de tots els aficionats taurins, no, al bo al carrer. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Algo en especial. va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre, esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad.
Finalment, una notícia d'última hora. Finalment, el PSOE i Ciutadans rebaten l'Ajuntament de Múrcia al Partit Popular després de la moció de censura en el recolzament de Podem. Ha sigut per tan sols un vot de diferència. Ara el regidor socialista José Antonio Serrano serà el nou alcalde de Múrcia fins que finalitzi l'actual legislatura en 2023, Maria. Tenim Isa... gravació de el ex president del govern Aznar.
A efectos de claridad, ¿está usted solo en esa sala?
¿En qué sala?
¿Dónde está declarando?
Estoy totalmente solo, sí.
¿Por qué lleva una mascarilla si está solo?
Porque yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Igual que recomiendan no viajar, igual que recomiendan tener cuidado al salir de casa, igual que recomiendan mantener una distancia, también recomiendan llevar mascarilla. Y yo soy respetuoso con las indicaciones de las autoridades.
¿Eso, está usted en su casa o en su despacho?
Estoy en el despacho de mi casa.
¿Y también la autoridad sanitaria le han recomendado...?
Perdone, señor Boyer, sí, déjelo ya ahí.
Què et pareix, Maria? Ho havia sentit?
No, encara no ho havia sentit. Sí que havia vist la imatge i no m'havia quadrat de que tinguera la mascareta ficada, perquè justament les imatges que he vist és... dalt estava Aznar i baix Rajoy sense mascareta, i jo també m'havia cridat l'atenció de que no entenia ben bé per què duia mascareta. A lo millor sí que estava acompanyat i que per això ho duia, però no sé per què no té per què dir que està així al costat el meu advocat. Bé, perquè té que estar a soles, no, durant la declaració pot estar dient les instruccions de lo que té que dir, no?
De tots els modos, li tenim que recordar al senyor Aznar que si està sol en sa casa no fa falta que porte la mascareta. Una altra cosa és que, com bé tu has dit, igual estava acompanyat en esta declaració i estaven dirigint lo que estava dient en esta declaració sobre la Caixa B de lo que ells diuen de Bárcenas, no del Partit Popular. Recordem, el Partit Socialista ja té en la seva mà el bastó de mando de la ciutat de Múrcia després de 26 anys que ha estat en la oposició. Una novetat o no novetat, al final ha sigut per un vot, haurà estat renyides d'última hora. Dos minutets queden per arribar a les dues, Maria. Tens una cançó preparada? Molt bonica cançó, Maria, sí, una bona despedida perquè demà tornen a voler estar en nosaltres tota la gent que està sentint-nos. Uh-huh. Maria, demà a les 12 tornem.
Sí, com sempre, més i millor.
I a tots vostès, a tots vosaltres, demà així en la 92.2 de la freqüència modulada.